Curaduría de Seguros, Serigrafías Libra, Sevi Real, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tramis de Comunitats i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació i la Guàrdia Civil que fiquen en servei l'intervenció mòbil d'armes en resposta als pobles d'interior.
La intervenció mòbil d'armes es va activar ahir en la província, que presta un millor servei als ciutadans que tinguen que realitzar tràmits en aquesta matèria, que residisquen en territoris dispersos geogràficament i que es troben distants de les localitats on s'ubiquen les intervencions fixes, Sogorb, Vinaròs, Borriana i Castelló. Amb aquest nou servei en l'àmbit rural s'evita als castellonencs realitzar desplaçaments amb les seues armes i els possibles riscos que aquestes suposen en el control i seguretat de les mateixes, evitant possibles accidents, pèrdues o robatoris durant els trajectes. El vicepresident de la Diputació, Vicent Sales, ha ficat en valor aquest servei que s'articula a través d'un acord de col·laboració entre la Diputació i la Guàrdia Civil. Estem convençuts de la utilitat d'aquesta nova unitat mòbil, que fica de manifest una vegada més la total col·laboració de la Diputació amb la Guàrdia Civil. Reduir desplaçaments en aquest tema és millorar el servei i millorar la seguretat ciutadana. En aquest sentit, el vicepresident ha ficat en valor la total col·laboració de la Diputació com a fidel aliada de la Guàrdia Civil. D'aquesta manera, aquest nou servei respon a la necessitat plantejada, sobretot pels ciutadans de l'interior de la província, que fins ara realitzaven llargs desplaçaments de més de 60 quilòmetres per a realitzar les gestions relacionades amb la tenència i l'ús d'armes.
Cal senyalar que mitjançant aquesta col·laboració la Diputació aportarà 50.000 euros per habilitar el vehicle que acull aquest servei amb totes les necessitats tècniques que requerisca per equipar-lo com a oficina i que anirà recorrent els distints municipis de la província. La intervenció mòbil d'armes comença aquesta setmana. El servei recorrerà els 23 municipis en els propers dies, prestant servei a un total de 90 poblacions. I parlem ara del Consorci Provincial de Bombers, que garantirà la seguretat a tota la província durant els festejos de Sant Antoni.
El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló vetlla per a que des del passat cap de setmana i durant els propers dies els municipis de la província celebren sense contratemps les seues tradicionals festes de Sant Antoni. Per això es desplegarà un dispositiu especial format per 80 efectius del cos de bombers que gestiona la Diputació entre els efectius professionals i voluntaris. El diputat responsable de l'àrea, Luis Rubio, ha explicat que estan front a unes festes molt arraigades en els pobles i que es treballa per a que no succeïsca ningú contratemps i tots els castellonencs puguen gaudir amb total seguretat de les tradicions dels seus pobles. Ho faran fins a 20 pobles de la província que han sol·licitat la presència dels bombers que integren el consorci gestionat pel govern provincial. Aquestes peticions de serveis són una prova inequívoca del saber fer dels professionals i la importància d'aquest consorci en les 134 localitats que actua sense comptar la capital provincial que compta amb el seu parc propi, assenyalava el diputat.
Al dispositiu especial de bombers, el Consorci sumarà 60 efectius procedents de Protecció Civil per a reforçar el dispositiu en un total d'11 municipis de Castelló per a, com es demostrarà amb les festes de Sant Antoni, col·laborar a peu de carrer, sobretot en els pobles més menuts amb menys recursos per a garantir el correcte desenvolupament dels esdeveniments multitudinaris que porten a terme segons defensen des de la Diputació Provincial. Repassem actualitat de municipis. Ens quedem a la capital. Castelló licita la millora de l'accessibilitat en parades d'autobús amb els fondos EDUCI.
L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha licitat un projecte de millora de l'accessibilitat de parades d'autobús que es finançarà amb fons europeus FEDER a través de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i el pressupost del qual ascendeix a 290.000 euros. Les empreses interessades podran presentar les seves propostes durant 26 dies naturals a comptar a partir de 17 de gener. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat el caràcter social d'aquest projecte de millora de l'accessibilitat de parades d'autobús a través de l'EDUCI, la qual cosa demostra com Europa també ajuda a construir una ciutat més amigable amb les persones. El projecte elaborat per Mobilitat ja ha obtingut el DECA, el document que estableix les condicions de l'ajuda, després de l'avaluació i aprovació per part de la unitat de gestió de l'EDUCI. El regidor de Mobilitat, Rafa Simó, ha apuntat que aquesta millora d'accessibilitat en parades d'autobús també atén les propostes del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Seguretat Vial de la ciutat de Castelló.
Aquest projecte s'emmarca dins de l'objectiu temàtic 4 de l'EDUCI que perseguís afavorir la transició a una economia baixa en carboni i, en concret, té com a prioritat d'inversió la promoció de la mobilitat urbana sostenible. Es planteja l'adequació de parades de la xarxa pública d'autobusos urbans per a reformar l'accés per als vianants, brindant accessibilitat i seguretat als usuaris del transport públic i millorant alhora els nivells de servei i funcionalitat del punt de parada i el seu entorn, donant-li prioritat a autobusos sobre la resta de vehicles. I ens quedem ara a Almassora, ja que junta al Consell acorden mitjançant un conveni la redacció del projecte de la pantalla verda.
La Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament d'Almassora signaran un conveni de col·laboració per a l'elaboració del projecte de la pantalla verda. Tal com va confirmar el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, en la trobada mantinguda amb l'edil de platges i representants veïnals, serà el Consell el que remeta un esborrany del text, sobre el qual l'executiu municipal haurà de fer les aportacions oportunes. Així mateix, el consistori ja treballa en el procediment per a l'adquisició de terrenys, que, com l'edil de platges, Amaya Gómez, ha recordat durant la sessió plenària d'ahir que estan valorats en prop d'un milió i mig d'euros, un cost que l'Ajuntament d'Almassora no pot assumir d'una sola vegada. Així mateix, per aquest motiu, l'edil ha apuntat al responsable d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro, i ha ficat en valor la constància de les gestions de l'equip de govern per a portar endavant el projecte. L'elevat cost de la construcció i la multitud d'agents involucrats fan d'aquest parc una proposta que exigeix molt de treball, sobre la qual els resultats es veuran a mig termini.
Martín Navarro ha recordat en relació a la moció presentada pel PP respecte als avanços a aquest assumpte que hem partit de pràcticament de zero lloc que en els successius contractes mantinguts amb l'administració autonòmica no hi ha constància del projecte que suposadament va elaborar l'anterior equip de govern. Tant Gómez com Martín Navarro han reiterat la voluntat de l'executiu municipal d'implicar en el finançament de la pantalla verda a les empreses del polígon així com a l'Ajuntament de Castelló. I ens anem ara a Cava Onda, que promou l'ús del valencià en un llenguatge igualitari.
L'Ajuntament d'Onda ha presentat la campanya València per la Igualtat per a la difusió del valencià a través de l'Agència de Promoció del Valencià a Viva Onda. Amb ella es pretén sensibilitzar i conscienciar a la població ondera sobre l'ús del valencià i el llenguatge igualitari. La campanya, dirigida a la població en general, es materialitzarà a través del repartiment d'un calendari de 2018 que s'ha realitzat conjuntament amb les agències de promoció de la llengua de la Comunitat Valenciana. El calendari s'ha dissenyat amb una il·lustració i una frase significativa per a cada mes de l'any, amb la finalitat de promoure la reflexió sobre la utilització no igualitària que fem del llenguatge.
Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Dinamització Lingüística, Lluís Pastor, el fet que suposa fer un calendari amb una frase escrita per a cada mes de l'any suposa un recordatori i continuat que ens ajudarà a corregir el mal ús que fem de la llengua. També Pastor ha afegit que la llengua és una eina transformadora de la societat que la utilitza, amb ella ens comuniquem i amb un ús inclusiu del llenguatge afavorirem una societat més igualitària, més culta i més integradora. I abans de l'actualitat local, un succés, la Guàrdia Civil i la policia local detenen a una persona per un robatori amb violència i nombrosos furts a la Vall d'Uixó.
La Guàrdia Civil i la policia local han detès a un home com a suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i 6 furts comesos en Vall d'Uixó. L'actuació de la Guàrdia Civil i de la policia local s'iniciava a mitjans del mes de desembre del passat any, quan en les dependències de la policia local de Vall d'Uixó es presentava una denúncia on una dona participava que deia que un home el va agarrar fort a l'altura del ombro i li va llevar el borso de la mà. La víctima aportava algunes dades de l'autor dels fets i la seva vestimenta. Posteriorment es va donar coneixement de diversos furts en la localitat en el mes de gener de l'any actual, donant com a resultats que tots aquests eren realitzats a dones, que les víctimes sempre es trobaven soles en la via pública, que ocorrien en la zona del centre de la població i en algunes ocasions havien sigut abordades per darrere, que havien causat una gran alarma social en la població.
Per aquest motiu, els guàrdies civils i la policia local van establir un dispositiu especial de vigilància que després de diversos dies d'operació van donar com a resultat la detenció del suposat autor dels fets, tractant-se d'un home de 18 anys d'edat, veí de la localitat de la Vall d'Uixó, com a suposat autor d'un robatori amb violència i 6 furts. Les diligències instruïdes han estat entregades al jutjat d'instrucció número 1 de Nules.
I també avui ha comparegut en roda de premsa a nivell local, repassem aquesta actualitat, perquè el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, ha presentat l'abonament de les arts escèniques, un abonament a un cost mínim de 35 euros. Aquest abonament d'arts escèniques compta de 4 obres, que arriben des de València, Alcoi i Madrid. La primera d'aquestes obres s'anomena Pels Pèls.
Tindrem el 10 de febrer i és l'obra Pels Pèls. És una obra que ens porta l'imprevist, els mateixos productors que van fer el sopar dels idiotes, que van gaudir així l'any passat, i que tinc que dir que és l'obra, segons tinc entès i diu en la publicitat, més representada de la història del teatre en Estats Units. Està en el llibre Guinness dels rècords, i bueno, és una comèdia policiaca divertidíssima. La gent que l'ha pogut veure ja m'ha comentat que tornarà a veure-la, l'ha vist en València prèviament, que tornarà a veure-la perquè realment se passa un rato increïble i a més el final no sempre és el mateix. La qual cosa, pues, encara que ho l'hagi vista, pues, pot tornar a veure-la. Bueno, l'elenco d'actors són ben coneguts del públic valencià, com Rafa Larcón, Carles Castillo, Marta Xiner, Lola Moixó, Carles Montoliu i Alfred Picó. O sea, són actors molt, molt coneguts, sobretot de l'època de Canal 9, en fi, del teatre valencià en general.
A més, el 24 de febrer també hi haurà una obra policíaca i el 3 de març una altra en la que es tractarà l'expulsió dels moriscos. Ho explicava el regidor Pérez.
El 24 de febrer tindrem una altra obra també policíaca, però en aquest cas és molt distint. La víctima és l'art, llavors ens trasllada a un futur en el qual, pues, l'art està prohibit. I es tracta de, pues, d'averiguar, pues, com se pot tornar a establir les arts, qui són els culpables, en fi, és un thriller de gènere negre, com dic, ambientat, pues, en un futur. Esta obra mos la porta la companyia Ron Lala, la qual cosa ja de per si és una garantia segura d'èxit. Ron Lala l'hem vista, per exemple, fa any i mig o 2 anys, no recordo exactament, així en Vila-real també, amb l'obra En un lugar del Quijote, que també va tindre molt d'èxit d'audiència i bueno, la gent va ser molt, molt contenta. Bueno, doncs són els mateixos, Ron Lala amb esta obra Crimen i telón. El 3 de març viatgem en el temps però que barrer esta vegada l'obra de Suquei Anaima bueno, pues mos fa reflexionar entorn a un fet històric que va ser molt important en les terres valencianes en el segle XVII, com va ser l'expulsió dels moriscos. Aleshores, entorn a aquest fet històric, pues, se parla, s'aborden temes com la migració, els desplaçats, la integració, el perdó.
Finalment, la comèdia també tindrà cabuda en l'última de les obres de l'abonament de les arts escèniques.
I l'última obra, el 17 de març, bueno, pues és per a acabar l'abonament rient-se, però a carcajada límpia. De les més velles, les més bellotes, És una obra de música, humor, ironia, ho té tot per passar un bon rato de la mà d'aquestes tres actrius, de Claudia Zuccherotto, és d'origen argentí, Elena Doncel i Jimena Cavaletti. Són, bueno, una companyia valenciana que, bueno, jo l'he vista esta ja i puc dir que realment el públic és enriant-se.
Doncs per a tots aquells que vulguin fer la renovació d'aquest abonament, que sabien que poden fer-ho del 22 al 31 de gener, i les noves inscripcions seran de l'1 al 7 de febrer en un horari de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia i els dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Aquestes actuacions, aquestes obres de teatre, seran a les 8 i mitja de la vesprada. Però quina és la inversió que se realitza? Quina és la quantia que s'invertix per a realitzar aquestes obres, aquestes arts escèniques? Ens ho conta el regidor Pérez.
Les obres tenen un caché, però després, evidentment, com que cobrem un preu i sobre això després te fa la subvenció Cultura Arts, o sigui, Cultura Arts te dona el 50% del que no ha estat per caché, o sigui, per taquilla, ¿vale? del caché. Aleshores, jo puc dir que les quatre obres estic segur de que l'Ajuntament l'eixiran pràcticament de baix. Quan puguem fer els números al final, ho dic per experiència dels anys anteriors. O sigui, no parlo per parlar, parlo perquè els anys anteriors, quan hem fet números, pràcticament mos anessin de baix, fins i tot alguna vegada hem guanyat diners.
I fins ací aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Arribem a la 1:21 minuts, fem una pausa i de seguideta seguim presentant los més convidats.
Javier Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Clínica Doctor Rojo es sinónimo de innovación en medicina estética facial y corporal, medicina regenerativa, antienvejecimiento y longevidad, y además cuidan tu salud dental. Todo gracias a un equipo humano en continua formación y las herramientas y materiales de última generación. Clínica Doctor Rojo, más de 30 años diseñando sonrisas y ahora también bienestar. Visita las nuevas instalaciones en Pérez Bayer número 1 bajo de Villarreal.
Caro, caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? Ves a Tot Descans. Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Tot Descans. Despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación.
Cuando eres niño te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a plantearte lo de compartir.
Nuevas Top Fries, tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso. ¿Para compartir o no?
No escuches, no opines, no hagas eso, no seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I nosaltres avui parlem amb la presidenta de FAMPA, Castelló Peñagolosa, perquè farà una setmaneta es va reunir amb la Conselleria d'Educació, concretament amb el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, per a parlar de diferents aspectes importants de cara al curs que ve. Sílvia Centelles, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal?
Bé, doncs la veritat és que estem ja encarant, evidentment, nou curs, diguem que ja se té que pensar, no?, en el curs següent, sobretot en un aspecte que és molt nou, no?, que és aquesta jornada contínua.
Sí, correcte. Com bé sabeu, les normatives tenen un procés prou llarg i, evidentment, pues, bueno, se tenen que començar a treballar perquè és que en pronte i perquè se tenen que aplicar qualsevol tipus de normativa pues, que estiga perfectament aprovada i publicada pues, per al nou curs. Avui que és dilluns i serà publicada la normativa que regula la jornada escolar, el que normalment coneixem com a jornada contínua. I sí, bueno, vam estar tractant aquest tema en Jaume Fullana i bueno, la veritat és que sí, molt bé, nosaltres estem preocupats, no? Perquè primera per això, perquè veiem que n'hi ha, bueno, en el borrador que se va presentar n'hi havia un pla fins al 31 de gener.
Sí.
I clar, evidentment la setmana passada encara no estava publicada i clar, si tenia que publicar-se, sense tenir que presentar el projecte,
claro.
Pues clar, ens quedàvem un poquet de temps per a que els centres poguessin presentar-lo i per a que les famílies poguessin veure els projectes i sobretot poder participar d'ells.
Per a tot això, per al proper curs, no? Tindre jornada contínua.
Bueno, això és el mateix que este curs que en el que estem, no? Sí. Se presenta la normativa, aquell centre que vulga presenta projecte, el funcionament és el mateix,
sí.
Se presenta projecte, s'aprova per Consell Municipal, Consell Escolar, el claustre... Sí. I després, si passa tots els passos, ja és a votació de les famílies. Clar, tot aquest procés té que estar fet, com a molt, hasta abril, perquè, clar, evidentment, si en algun centre canvia el tipus de jornada escolar, pues, clar, les famílies, a l'hora de la matriculació, en el mes de maig, sí, ja tenen que saber quin horari tindrà el centre al que volen optar.
Així és. Però vosaltres heu demanat que se canvien un poc els criteris, no?, d'aquesta normativa.
Sí, bueno, n'hi havia coses que l'any passat, pues, evidentment, van veure que no funcionaven, no? Per exemple, sobretot el més greu que veiem era el tema dels 3 anys, no?, que si un centre... I si ja votaven els pares, les famílies, i si ja que canviaven de jornada a jornada de 9 a 2, pues clar, estaven durant 3 anys en aquest projecte. Sin embargo, en els centres que no hi sia el canvi de jornada escolar, sí, pues tenien l'opció de tornar a votar any darrere any fins que potser se considera que es canvia. Aleshores, pues clar, això no ho veiem lògic. Per això sí que va ser una de les demandes més fortes que van tindre des de la Federació i des de la Confederació per a que aquest canvi se registra la normativa i evidentment s'ha registrat. Alguns aixina també més xicotets, però bueno, el més important era este i l'hem aconseguit.
Uh-huh. Però també demanàveu coses com, per exemple, que no se copien els projectes, no? d'altres anys.
Sí, bueno, és que l'any passat nosaltres com a federació rebíem moltes queixes de les famílies i que no s'entenga mal, les famílies el que volien, la majoria dels casos, era participar d'aquests projectes.
Claro.
I en molts dels casos, perquè no anem a generalitzar, però en molts casos les famílies no participaven. Se'ls presentava un projecte i...
Tancat, no?
Claro, un projecte ja tancat i en molts casos estaven... A veure, està demostrat, nosaltres ho hem vist, que han vingut així les famílies i ens han demostrat. Els projectes eren copiats d'uns centres a altres. Sí. Aleshores, clar, la nostra reivindicació és que els projectes siguin originals per a cada centre, perquè cada centre, independentment on estiga, té unes característiques i unes necessitats i sobretot que d'aquests projectes participen les famílies, que realment és el que volen, formar part d'aquest projecte, perquè al fin i al cabo és un projecte de centre que afecta a tots.
Claro. Bueno, sabem que les activitats extraescolars són fonamentals, no?, en el cas de que hi hagi una jornada contínua, que és algo que també se demana i vosaltres dèieu que n'hi havia una preocupació perquè aquestes activitats extraescolars no siguin les adequades, no?
Claro, a veure, el curs passat, evidentment, no coneixem tots els projectes, possiblement molts tindran activitats que seran pues, bueno, de qualitat, no?, dins de les possibilitats gratuïtes, però altres pues, bueno, sí que van detectar.
Això és el primer, no?, gratuïtes,
claro,
Sílvia.
Claro, van detectar que moltes d'elles pues, no eren de qualitat, no?, Per què? Perquè les famílies mos criaven i mos ho diuen, mira, escolta, és que els xiquets estan només en el pati jugant, és que van dir que farien no sé què i es fiquen, no sé, saps? Sí que tenim queixes des d'aquest respecte. Aleshores, clar, el primer és que Conselleria garantís que des de les 9 fins a les 5 de la vespre els nostres xiquets i xiquetes poden estar en l'escola pública de forma gratuïta. Clar, si ja introduïs activitats de pago, pues en teoria la Conselleria també està incomplint la seva norma.
Claro.
Sí que és cert que enguany han sigut notícies que Conselleria, bueno, pues que va estudiar de quina forma pot que se facin a lo millor un tipus d'activitat una miqueta més de qualitat i que si una família no poguera en un preu mínim raonable, no sabem exactament tampoc això que significa, si no poguera aquesta família fer front a este pago, pues ese xiquet té que fer l'activitat si és que vol optar a ella, però no se pot quedar fora. Aleshores, estan buscant la forma, a veure si, de quina forma, perquè això, qui assumiria ese cost. Yeah. Si està demostrable que una família vol fer una extra escolar i no pot pagar-la. Però nosaltres entenem que això, bueno, no sabem si serà ja de cara a la normativa o ja de cara al curs que ve.
Ja. Yeah. Bueno, altres assumptes, no? Perquè de jornada continua vau parlar molt, no? Però també s'ha de parlar d'altres temes que són importants, com les beques de menjador, per exemple.
Sí, per supost, nosaltres, bueno, com a pares i mares usuaris de l'escola pública, molts anys, bueno, això, no? Patim això, que arriba setembre i, per exemple, no estan publicades les llistes provisionals d'aquells alumnes i alumnes que vamos, que tenen que han optat per la beca de menjador.
Sí.
Sempre diem el mateix, nosaltres exigim i també entenem, perquè som responsables, no, de que aquests processos pues, té una tasca laboriosa i té un procés llarg. Però, clar, això
no conlleva que... Però per lògica, no? S'ha de saber abans de que s'iniciï el curs.
Evidentment, jo ja te dic, per exemple, este curs, sí, a finals de setembre van iniciar les llistes provisionals publicades, però clar, moltes famílies, hasta que no és la llista definitiva, no deixa el menjador al xiquet o a la xiqueta, perquè clar, sí, està publicada la provisional, però no saps si pot haver algun canvi d'última hora, per si de cas, i molta gent no se fia. Per això, ja que el menjador ja fa dos cursos, que entra setembre i juny també en l'horari i en les beques, pues, haurien d'estar publicades abans de que comenci el curs escolar per a totes aquelles famílies que necessiten fer ús del menjador escolar i no tenen els recursos suficients per a poder fer-lo.
Bueno, finalment també vau parlar sobre la xarxa llibres. Considereu, des de la federació, que no n'hi ha claredat, no?, en les instruccions que se donen. Aleshores, els pares no tenen les coses molt clares, no?, a l'hora de participar en aquesta xarxa llibres.
Sí, bueno, de vegades és complicat, no? Sabem que el primer any va ser una miqueta caòtic, no? Perquè, bueno, la implantació ja havia començat el curs, ja era setembre, este curs que ha passat, en teoria, sí que ha anat una miqueta més rodat, però, clar, com sempre hi ha instruccions, al final, bueno, quan està acabant el curs, de la forma que se tenen que deixar els llibres, de quina forma, bueno, nosaltres vam demanar això, que també isqueren el més pronte possible, que no s'esperaren a donar instruccions de si hi ha algun canvi, alguna novetat, la gent que a lo millor no s'ha adherit, que s'adherís ara de nou de cara al curs que ve, pues totes aquestes instruccions que també estiguen antes a lo millor durant el mes de maig, perquè clar, en el mes de juny, al temps de jornada compactada de 9 a 1, hi ha moltes famílies desconnecten, per dir d'alguna forma, dels centres, i de vegades no s'enteren ben bé de les normatives o de les coses que ens podem fer profit. Aleshores, vam demanar això, no?, que també si n'hi ha instruccions, normes de cara a la xarxa llibres, que estiguin el més pronte possible, i sobretot demanem que si és possible que s'enviï evidentment les informacions oficials als centres, però que també des de Conselleria s'enviï una informació més esquematitzada per a que les famílies puguem entendre realment una normativa. Val? Nosaltres també fem aquesta tasca, no? Des de federació o confederació, quan és una normativa, enviem la informació simplificada. Però si això ja ve simplificat des de conselleria, pues també els centres donaríem aquesta informació a les famílies més aclaridora de...
Clar, no és només informar als centres, no? Sinó que les famílies han d'estar també... informades de tot perquè al cap i a la fi participen activament.
Sí, correcte, això és.
Bé, Sílvia, creus que enguany hi haurà tant d'èxit en la jornada continua com va haver el passat any?
Pues, sincerament, no t'ho sé dir. Nosaltres enguany, bueno, pues, ho comentem, no? Així els companys de la federació, a dia d'avui no tenim de moment, com no ha sigut publicada la normativa, l'any passat va eixir abans, pues clar, nosaltres no tenim de moment, no tenim cridades d'AMPA referent a res, val? No tenen de moment, no tenen porcs, no tenen inquietuds, no volen saber com té que funcionar. Aleshores, et dic, nosaltres de moment també estem una miqueta estranyats en aquest aspecte, no? Perquè pareix que estiga tot, tot parat. Si me tingués que preguntar, bueno, el que m'has preguntat, sí. Avui jo te diria que pensem que, vamos, que se va quedar tot una miqueta més tranquil que l'any passat.
Però si no, tot a punt i hora, no? Que això seria pitjor encara.
Pues sí, evidentment, perquè ja te dic, com la normativa se publicarà avui, pues ahí ara vendrà, és corre que te pillo, no?
Claro. Bé, doncs anirem parlant, Sílvia, a veure com va evolucionant el tema, si vos va arribant més informació al respecte i sobretot si se fa cas, no?, de tot el que aquestes reclamacions que ho ha anat dient-li a la conselleria. Gràcies.
Per supost. Moltes gràcies, Núria. Bon dia.
En Juanjo Jove están de rebajas, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Encuentra tus marcas favoritas con precios espectaculares. Juanjo Jove, calle Mayor 4, de Villarreal.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Amis de Comunitats, en calle Ausias Marc, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Una 38 minuts, nosaltres reprenem en aquest 2018 el primer programa de la Unitat de Prevenció Comunitària amb el nostre company i col·laborador José Gisbert, que encara no havíem pogut donar-li una bona entrada d'any, a pesar de que estem ja a 16 de gener. Però bueno, José, bona vesprada.
Un poquito más, Núria, nos vamos al 19 ya, ¿eh?
19. Casi, casi. Però bueno, la veritat és que estem molt contents de que tornes a estar així i ja sabem que la Unitat de Prevenció Comunitària no deixa de treballar, no deixa de pensar en coses per ajudar a que els joves no s'enganxen o en les drogues, en l'alcohol. Jo crec que anem a centrar-nos avui en els adolescents, no?
Bien, vale. Sí, Núria.
Perquè, bueno, vosaltres teniu en marxa un projecte en el qual esteu buscant a un grup o aneu a formar un grup de joves entre 19 i 25 anys, que jo no sé si això li dic adolescents, eh?
Són jovenes, ja majors d'edat, claro, majors d'edat.
Però quin és l'objectiu de formar aquest grup de joves?
Bueno, esto parte ya de este último año pasado, a partir de septiembre, se nos ocurrió la idea desde la Concejalía de Sanidad, liderada por Silvia Gómez, de bueno, pues está muy bien lo que son las campañas de prevención comunitaria, de Conisiment, llevan ya muchos años. Sí. Queríamos darle otro enfoque, yo creo que mucho más amplio, más ambicioso, y sobre todo ya no centrado solamente en el tema de las drogas o del alcohol en particular, sino en lo que podían ser comportamientos saludables o, digamos, que una educación para la salud, una forma saludable dirigida a los jóvenes y adolescentes. Es decir, ¿por qué no pensar o soñar con que podamos ser en Villarreal, tener la fama de que contemos con los jóvenes y adolescentes más saludables de España, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a ver qué pasa. Y a partir de ahí, bueno, pues estudiamos un poco qué se había hecho en otros lugares. Nos llegó un artículo muy interesante del modelo islandés,
sí,
que ha conseguido erradicar el consumo de tabaco, de alcohol y de cannabis en desde el año 90 y tantos, desde el año 98 hasta el año 2016, pero de forma alarmante, con unas medidas.
Sí.
Y dijimos, bueno, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, no somos tan presuntuosos.
¿Pero qué nos ha intentat copiar aquest model? En Islàndia, com deies, se constata, no?, que en el resultat se veu que no s'ha erradicat, però bueno, és mínim, no?, el consum de tabac, alcohol i drogues en adolescents.
Y era altísimo en el año 90 y pico, es decir, todos los fines de semana pues habían cantidad de chavales de 16, 15, 14 años que salían a la calle, incluso con el frío, a emborracharse, pero de forma que daba miedo pasar por las calles, porque bueno, pues se comportaban de forma violenta, desinhibidos totales.
Claro. ¿Y quién es la clau? ¿Quiénes son el que han fet para que això funcione?
Un montón de medidas. Primero, invertir en algo tan de sentido común, que es en fomentar actividades que también a los jóvenes o sobre todo a los adolescentes les produzca un subidón o un colocón, o ese estado de emocional diferente que puedan estar buscando chavales que se adentran en el tema de las drogas, porque no olvidemos que las drogas lo que te hacen es cambiar tu estado anímico, tu estado cerebral.
Sí.
¿No? Es decir, sentirte con más euforia o sentirte, digamos, de otra manera a lo que eres. Y bueno, pues eso el hombre lo ha buscado desde que es hombre. Y bueno, pues dijeron, ¿por qué no invertimos una buena cantidad de dinero en talleres, en actividades lúdicas, actividades deportivas, en actividades de grupo, donde los chavales vivan y floten y disfruten y lo sientan como si fuesen nuevas sensaciones que pudieran obtenerse consumiendo drogas, pero sin los efectos indeseables de las drogas?
Ahí
¿no?
está,
que
eso es la panacea. Sin hacerse mal, ¿no?
Claro, que eso es lo que, pero que eso es, Nuria, es lo que todos desearíamos. Es
Ojalá.
Decir, consumir una droga que nos produzca un placer tremendo, que nos, ¿no?, durante un rato nos estimule de una manera que, ¿no?, lo pasemos bien, pero que luego no tengamos el resacón ni tengamos luego las consecuencias indeseables de lo que pueda ser el enganche, como decías tú bien al principio del programa, o la posibilidad de hacernos adictos, ¿no? Bueno, pues eso está en pudieran ser un ocio alternativo.
Ya sean actividades lúdicas, d'oci, ¿no?, que pueden enganchar, o por ejemplo, jocs de todo tipo, esportivos o más lúdicos.
De todo, es decir, imagínate pues lo que pueda ser un vuelo en parapente para un chaval de 16 años, el subidón que
adrenalina,
da eso.
Adrenalina, ¿no?
La adrenalina, que es un poco lo que el cerebro produce cuando consumen drogas, ¿no? Y bueno, eso fue por un lado, pero por otra parte no se quedó solamente en eso, sino hubieron dos medidas más.
Sí.
Una muy impopular en principio, pero que bueno, pues el gobierno lo planteó, que era un poco un estado de sitio para los menores, que la oposición a nivel político pues se protestó mucho, que era el prohibir a los menores de 17 años, es decir, hasta los 16 años no se podía salir de casa ningún día a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Es decir, sí que correlacionaba el que el consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas
en
menores estaba relacionado con salir por la noche. No, exactamente. El fin de semana se prolongó, creo que no a las 10 de la noche, sino hasta las
12.
Hasta las 12, de la noche. Bueno, pues una denuncia, una multa, como aquí se produce, ¿no?, en España cuando uno consume drogas en la vía pública, ¿no? Pero bueno, eso redujo muchísimo y a la vez, que esa es la tercera pata de la butaca, digamos, importante, tan importante o más como las otras dos, que era el trabajar con las escuelas, ¿eh? Es decir, lo que era el colegio y las familias, formar a padres en escuelas de padres, donde se fomentara lo que era ya no el tiempo de calidad con los hijos, es decir, no pasar poco tiempo pero de calidad con ellos, sino el pasar mucho tiempo con los hijos, incluso entre semana. Entonces también tuvieron que hacer cambios a nivel legislativo, a nivel empresarial.
Y esa es la otra, ¿no?
¿Vale? De que los horarios laborales también pudieran coincidir con horarios que se pudieran conciliar la familia.
Claro.
Y también, por último...
Eso hecho un factor clau, Jo crec que és un dels factors més importants, o una de les pates, no? de que els adolescents i els joves si pogueren passar més temps d'oci, temps de qualitat també en la seva família,
más
en els seus pares.
Más tiempo, y sí que se demostró que uno de los principales factores de protección sobre el consumo de drogas en adolescentes es la supervisión paterna. Claro. Supervisión es una palabra negativa, parece, ¿no? No es control. Pero sí el saber dónde están los hijos, con quién van, cuáles son sus amigos, conocer a los padres de los hijos, o sea, de los amigos de los hijos, y eso requiere tiempo. Hay que estar con los hijos y preguntarles, ¿no?
No es,
dentro de esa comunicación.
Mamá, me vais de casa, me vais a donar una vuelta.
Claro.
Pues al menos pregunta, ¿no? ¿Y en quién?
Entonces, Nuria, lo que se trató en Islandia fue de atacar a las tres factores más de riesgo. Uno, el poco contacto de padres con hijos,
¿sí?
Por tanto, no había supervisión y de alguna manera pues el hijo puede consumir sin que sus padres se enteren, de alguna manera. Segundo, la disponibilidad de la sustancia, es decir, está claro que cuanto más fácil sea acceder a una sustancia adictiva, pues más consumidores hay y más riesgo
hay. Pero en teoría eso es complicado, ¿no? Bueno,
en el caso de los menores, limitándole las horas, es decir, no puedes salir de las 10, más allá de las 10 de la noche de casa, por tanto, no vas a consumir, a no ser que consumas en casa con tus padres.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, los padres están en casa, porque sí que hacemos también políticas sociales que fomenten lo que es el tiempo mayor, que pasen más tiempo los padres con los hijos, y luego actividades de ocio que sean alternativas, pero también sean interesantes.
Claro.
O sea, que sean que te produzcan estímulos o novedades o sensaciones que acompañen a lo que podían ser las necesidades de los chavales, ¿no? No jugar al dominó, ¿no?
Claro, algo que pudiera interesar, ¿no? Que pudiera motivar para que continúen, ¿no?, realizando estas actividades.
Bueno, la cuestión es que al cabo de unas cuantas décadas sí que redujeron de forma tremenda.
Estaba llegint ara mateix, ¿no? El percentatge de xics entre 15 i 16 anys que havien agafat una borratxera el mes anterior es va desplomar del 42% el 1998 al 5% en 2016. I el percentatge dels que havien consumit cannabis alguna vegada havia passat del 17 al 7. El de fumadors de cigarrets diaris havia caigut del 23% al 3%.
Eso es una barbaridad. Eso es
cifres...
único en el mundo. No había ocurrido nada como lo que ocurrió en Islandia o lo que ha ocurrido en Islandia en el mundo. Y de hecho se está exportando ese modelo. ¿Por
qué crees que no se... eso no va a decir. Que no se exporta hacia España.
A ver, estamos en ello, es decir, poco a poco vamos a ir. Hemos conocido ese estudio tan fantástico. Sí que hay otros países que lo han llevado a medias. Ciertamente son culturas distintas, ¿eh? Estamos hablando de Islandia, de un país donde la mitad del año está a oscuras, donde hay un frío que
pega. Esa es una diferencia también muy importante en España,
ocio,
por ejemplo.
Y donde el ocio no se lleva a cabo precisamente en la calle.
Y así,
¿no?,
se viu en buena parte del ocio.
Entonces, bueno, pues esas medidas de hacer un toque de queda por la noche para los menores, puf, hay que debatirlas.
Es más,
así debatirlas.
Hay turismo d'oci.
Así
la gent ve de fora de España para pasar-ho bé, simplement.
Y luego, me cuesta decirlo, pero también es un poco el nivel cultural de ciertos países. Es decir, en España, pues enseguida, aquí en este país, que salimos a la calle solamente para celebrar los goles de un equipo de fútbol, pero no para reivindicar cosas que son de sentido común a nivel social, de reivindicaciones sociales. Pero allí, pues en ese país tan al norte, digamos que es un país más lector, más culto, y bueno, pues se entiende que la salud está por encima de cualquier otra. Cualquier
educación,
medida, exactamente, por muy impopular que sea una medida. Entonces no hubo ninguna protesta cuando se planteó que a los menores de edad no podían salir más allá de las 10 de la noche ningún día, porque lo vivían como un problema y realmente claro. Era el derecho o la responsabilidad de los padres a proteger a los menores.
Es, ¿no?, un altre tipus d'educació, desde jo crec que comencem per ahí i és així, no?
Claro.
És un altre tipus de cultura d'educació la que se li dona a aquestes persones i realment també que no sé com s'afrontaria així a nivell dels pares.
Bueno, eso
el dir que no poden eixir, dirien, bueno, no és un problema teu, és un problema del nostre, no? Nosaltres manem dels nostres fills. Això se sentiria.
Bien, però Núria, també s'han puesto leyes muy potentes y del todo impopulares, como la ley de antitabaco, ¿te acuerdas?
Sí.
Y al principio levantó ampollas aquello de que decía que los bares iban a cerrar, que eso acabaría con el negocio de los establecimientos que servían bebidas alcohólicas, porque ahí cómo podía acceder un fumador, no se irían ahí a beber, y efectivamente pues no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es decir, la gente al final se acostumbra y fíjate, pues gracias a esa ley antitabaco pues ha podido reducirse el consumo de tabaco, una barbaridad también, no solamente en nuestro país, sino eso fue a nivel de todos los países desarrollados, ¿no?, o industrializados.
Aquests temes es tractaran en aquest grup de joves que aquest divendres es reunirà a la Biblioteca Universitària del Coneixement.
A ver, la idea, esto es una primera fase de un proyecto de gran envergadura. Hablaba de que, bueno, pues Conisimen, como una campaña de prevención comunitaria, pues iba a ser cambiada, ¿no?, pero iba a ser paralela a lo que pudiera ser algo de mayor envergadura, que era contar con una juventud que hasta ahora la UPK o la UPC no se había acercado tanto, y es precisamente esa franja de edad que nos parece un poco invisible, la de los 19 a los 25 años, de que yo voy preguntando y realmente pues ya no es una juventud que está en institutos, que está en colegios, sino que está más bien dispersa, bien en las universidades.
Entra a la universidad, comienza la
Castellón,
libertad también.
Sí, y bueno, pues y necesitamos conocer qué es lo que hacen, por dónde se mueven, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus opiniones. Y entonces lo que buscamos es un grupo lo más representativo posible para ese viernes de la juventud, de esa edad, que sean vilarrealenses, para que nos informen, que hablen y que salga de ahí un discurso social sobre qué es lo que se podría cambiar y cómo.
A veure si algú s'està escoltant i s'anima també, ¿no?
Pues yo encantado y sí, es decir, simplemente es para hablar con un pequeñito guión, pero pues contar simplemente su realidad y la realidad también de otros amigos o compañeros que conozcan de su generación. O sea, que no buscamos jóvenes que solamente sepan de lo que hace él y sus amiguetes, sino más o menos que tenga una visión más amplia de que incluso con diferente ideología o forma de pensar distinta, pero que también diga, mira, pues hay quien se dedica al skate, hay quien se dedica pues al fútbol, hay gente que es más creativa, hay gente que, bueno, pues está trabajando ya, hay gente que...
Perquè, a més, també és una edat en la que uns estan estudiant i altres ja s'han ficat a treballar, que també és un canvi, ¿eh?
Claro, y la mayoría no está estudiando. Quiero decir que la población universitaria no deja de ser una minoría de lo que es en cualquier franja de edad, obviamente. Es decir, que no olvidemos eso. Es decir, hay mucha gente que está ya currando, hay mucha gente que, bueno, pues que a los 25 años puede ya tener novia, incluso estar casado, pero que, bueno, no deja de ser joven, pero que está ahí.
Es que menos, creo yo, José.
Bueno, alguno habrá, hay personas
alguna.
Lo hay. Pero los queremos conocer, pero sobre todo, ya no solamente que hablen de ellos, sino que pues sean personas activas, que sean capaces de hablar con otros jóvenes de su edad, entre 19 y 25 años, y hagan un mapa de lo que es la realidad de la juventud vilarrealense actual. Y a partir de ahí el objetivo es el realmente el ver qué piensan ellos de cómo se puede hacer una ciudad más saludable.
Molt bé.
A partir de ahí. Ya no solamente en el tema de drogas, que también habrán consumos, por supuesto, porque las drogas están ahí, el alcohol está ahí, cómo se bebe, cómo se consume, pero también qué es lo que se pretende en un plazo de unos 10 años adelante, que sea la realidad de Vila-real.
Que les agradaría, ¿no?, que tinguera Vila-real también.
Ahí está, sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues o bien de ese grupo de jóvenes que conozcamos el viernes, o bien ellos que puedan conocer a otros, que sean ellos propios o sus compañeros o gente que conozcan ellos, agentes de salud. Es decir, sí que nos hemos dado cuenta desde la UPC que muchas veces nuestros mensajes ya no llegan a gente tan joven como de 15, 13 o incluso 12 años, porque primero venimos de un ayuntamiento y bueno, yeah. Y queramos que no, un chaval es difícil que se acerque o se aproxime a una institución, ¿no? Mm. Sea local, sea nacional, sea autonómica, no sé, le produce un poco pues de distancia, pero va a hacerle más caso quizás a ese chaval pues que le hable o que se sí. comporte o que sea modelo o que sea ejemplo uno de 25, de 19, de 20 años, que pues eso, que el propio ayuntamiento y en y además en grupos informales, me refiero, pues que a lo mejor estén conjuntamente pues tomando unas copas, pero que uno pueda decirlo porque se haya formado, porque bueno, pues esté en esa línea y diga, oye, que ya te has bebido bastante, ponte a beber ahora agua y luego si quieres continuamos, pero es una barbaridad lo que estás haciendo, que quieres acabar con un coma etílico. Pero eso lo dice un señor de 50 y no le hace ni caso.
No, ni caso, claro.
Pero lo dice uno de 20 que bueno, pues es hermano de o es amigo de su hermano mayor y le crea pues un poquito más de...
Ho veig complicat, José. Jo crec que sí, és un repte. Uh-huh. El que vos heu marcat és un repte que se pot aconseguir, però...
También no olvidemos que, bueno, esa población de 19 a 25 años van a ser los que muevan Vila-real sí. de aquí a 10, a 15, 20 años. Y bueno, pues... y eso sí, sirven también de modelo a los que continúan, que tienen menos de 19. Pues,
han de ser un exemple per a ells, no?
Ahí está.
Al cap i a la fi, quan tens un germà és un exemple, el teu germà per a tu, i en aquest cas, si ho extrapolem també al poble, les generacions posteriors són un exemple per a les futures.
Efectivamente, y esa fue la idea, partiendo del lema Conisiment, que es así, es decir, es la yaya de Conisiment, que a las generaciones más jóvenes sí que tiene una ascendencia sobre ellos, porque sí. bueno, a la yaya se le escucha y se le hace caso. Pues aquí igual, es decir, que mejor que esa franja de edad, 19-25 años, superactiva, y que realmente tiene mucho que decir, y que es el futuro de Vila-real, también en salud, ¿no?
Doncs a veure si teniu èxit i si trobeu moltíssima gent, molts joves que se sumen a aquest projecte.
Pues quien nos esté oyendo, que tenga 19-25 años, que tenga esas ganas y bueno, por lo menos que se sienta activo y con mucho que contar y que contarnos, pues ya digo que, no sé, que mande un WhatsApp al teléfono, ¿puedo decir un teléfono?
Sí.
El 600-511581.
Repetiso, porque...
600-511581. Y bueno, pues nos ponemos en contacto con él y le explicamos más detalles, pero será eso a las 6 de la tarde, como mucho dos horitas, simplemente para hablar con otros jóvenes y discutir o debatir sobre la realidad de esta generación. Y la verdad es que nos hará un favor estupendo.
Falta que huiguen diro.
Pues mira, tienen ahora la posibilidad de poner su voz y alguien que les escuche.
Doncs a veure si vos animeu i si teniu entre 19 i 25 anys podeu anar a la Biblioteca Universitària del Coneixement a les 6 de la vesprada o ficar-vos en contacte, bueno, el dia antes, de 19, sí. El dia de 19, ficar-vos en contacte.
Mejor antes que José. Se pongan en contacto conmigo, sí. Ja digo, en el 600-511581.
Molt bé.
Gràcies.
Bueno, José, gràcies.
A ti, Núria, a vosotras.
Tornem a parlar d'en 15 dies.
Muy bien, sí, sí, ahí tengo ya una sorpresa preparada que seguro que te agradará.
Molt bé, molt bé. Vamos, me encantan les sorpreses.
Vamos a hablar de las emociones, que también hace...
Ay, eso no, ya sabes que m'agrada molt, parlar de les emocions.
Vale.
Doncs anem a fer l'última de les pauses i ens acomiadem.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I nosaltres arribem a les dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Nunca te he esperado tanto a un minuto de ti. Voy detrás de ti. A un minuto de ti. Te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada. No soy como tú.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Futbol a Ràdio Villarreal. Dissabte a partir de les 6 de la vesprada, Villarreal-Llevant. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per
A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Brases, Canem, Canos Impresors, Catering Esther, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Charter Villarreal, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, de Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Dragados, Gasolinera BP, Granier Cafetería, Imprenta Miralles, Juanjo Jove, KMI Data, Maver Auto, Malcorrenta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Nuria, Óptica Villarreal, Real Export, Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Sevi Real, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tramis de Comunitat y Vedat Castellón. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.